Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de crema solar i gorra. Domini del temps assolellat amb temperatura màxima que puja una mica més.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Hola, què tal, com va? Si tot va bé, d'aquí una setmana ja haurem pogut fer el primer bany a la platja, i és que la Generalitat demana que passem al Baix Empordà a la fase 2 del desconfinament dilluns que ve. Ara el govern espanyol ho ha d'acceptar. Com a novetats, podríem entrar a bars i restaurants amb un 40% d'aforament, però no podrem menjar a la barra. També podrem anar, com deia, a la platja per qüestions d'oci en grups de fins a 15 persones. Les característiques de la nostra estada a la platja, la separació, els torns, etc, és una cosa que hem de decidir els mateixos ajuntaments. Aquesta petició de canvi de fase és una mostra que les coses aquí a la regió sanitària de Girona s'estan fent bé i hem de seguir així, respectant les distàncies i fent servir mascaretes, perquè l'alternativa és el que ha passat a Lleida, que es quedaran a la fase 1 una setmana més del que tocaria perquè han detectat un increment de casos per sorpresa i ara estan estudiant a què es deu. Aquesta és, sens dubte, la notícia del dia, la bona notícia del dia, però a aquesta hora ens fa molta il·lusió avançar-vos una altra notícia molt important que interessa sobretot a tothom que treballi al sector serveis, especialment als propietaris de bars, restaurants i botigues, perquè posem en marxa la caixa d'eines de Ràdio Capital pel petit comerç o pel comerç local. És una sèrie de recursos gratuïts que a la ràdio posem a disposició vostra i que inclouen una campanya de publicitat gratuïta, formació en màrqueting digital o la participació en un reportatge de la ràdio. Sense vosaltres no ens en sortirem, i sense que els ciutadans coneguin el teixit comercial tampoc. Per tant, la caixa d'eines, aquest conjunt de recursos gratuïts que inclou, recordem, una campanya de publicitat gratuïta a la nostra ràdio, aquesta caixa d'eines arriba per ajudar-vos a donar-vos a conèixer. radiocapital.cat/caixa-d'eines. Allà hi trobareu tots els detalls d'aquesta proposta que ens fa molta il·lusió presentar-vos i que portem setmanes preparant. radiocapital.cat/caixa-d'eines. En tot cas, d'aquí una estona amb en Josep Lluís Vidal, el nostre comercial, repassarem les característiques d'aquest conjunt de recursos que s'anomena Caixa d'Eines de Ràdio Capital pel Comerç Local. Les 8 i pràcticament 3 minuts. Això és el Supermatí.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Titulars del dia, la Generalitat de Catalunya ha demanat al govern espanyol que permeti que la regió sanitària de Girona passi dilluns que ve a la fase 2 del desconfinament pel coronavirus. Això vol dir que a partir del dia 1 de juny el Baix Empordà avançaria en el desconfinament, si el govern espanyol ho permet. La principal novetat de la fase 2 és la possibilitat de banyar-se a les platges de la regió sanitària en grups reduïts. De seguida repassarem totes les novetats que implica aquest canvi, implicaria aquest canvi de fase. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
El Baix Empordà va registrar 58 casos nous de contagi per Covid-19 la setmana passada.
Hi ha un petit repunt en relació als casos computats en la setmana de l'11 al 17 de maig, que van ser 52, mentre que en aquesta setmana anterior va haver-hi 6 més. El municipi que més n'ha tingut en els darrers 7 dies és Sant Feliu de Guíxols, amb 19. Ara el balanç a la comarca és de 815 positius i 4.678 sospitosos.
En tot cas, el ball de xifres d'aquests dies ens ensenya que aquestes dades s'han de posar en el context de saber en quin punt es van fer els positius, en quin punt es van realitzar les proves i si realment són contagis d'aquesta setmana o mostren símptomes d'aquesta setmana o són símptomes anteriors, que segurament serà la majoria dels casos. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Pedro Sánchez deia aquest dissabte que ja es poden planificar les vacances. Imagino que això ha tingut alguna afectació aquí a la Costa Brava.
Des de Ràdio Capital hem parlat amb Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, i ens ha assegurat que ja estan analitzant la situació per veure com la gent està responent. Si hi ha oferta, hi pot haver més debat banda i, per tant, calcula que majoritàriament els hotels obriran entre el 14 i el 24 de juny, que serà més o menys quan el 75% dels hotels estaran oberts. Per què fa el turisme estranger, depèn, evidentment, de si les fronteres obren.
Clar, i una altra novetat és el fet que a partir de l'1 de juliol, segons ha anunciat recentment el govern espanyol, ja no hi haurà aquesta quarantena dels turistes estrangers. Recordeu que qualsevol persona que ve de l'estranger aquí a Espanya ha de passar una quarantena de 14 dies. Doncs aquesta quarantena s'elimina pels turistes o per les persones que vinguin de l'estranger a partir de l'1 de juliol. En tot cas, Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Encara hi ha incertesa pel que fa al turisme francès a la Costa Brava aquest estiu.
Sí, d'una banda, França posa en dubte la viabilitat de les mesures unilaterals espanyoles i prefereix unes accions coordinades entre els estats europeus i, d'altra banda, anima els ciutadans francesos a quedar-se a l'hexàgon.
Aquest diumenge, que és 31 de maig, s'hauria hagut de fer el carrusel Costa Brava de Palafrugell, aquesta tradicional desfilada de carrosses que posa el punt final a les festes de primavera al municipi del Baix Empordà. Aquest any, però, la celebració s'ha anul·lat per culpa de la crisi del coronavirus. Si més no, la versió tradicional, perquè des de l'organització de les festes de primavera s'ha llançat una nova proposta als veïns i veïnes per tal que cadascú celebri un carrusel particular. Demanen que tots engalanem Palafrugell, que ballem als balcons i que tothom a Palafrugell es disfraci aquest diumenge 31 de maig, que és quan s'hauria hagut de fer el carrusel Costa Brava. Avui al Supermatí parlarem amb en Marc Casanovas, que és el president de l'Associació de Colles, que és un dels impulsors d'aquest carrusel de Costa Brava alternatiu. El govern de Calonge i Sant Antoni, mentrestant, vol portar al proper ple una proposta per ampliar les terrasses dels negocis i bonificar la taxa d'ocupació.
Segons informa el consistori, ja han donat el permís als negocis del sector de l'hostaleria que la normativa permet per ampliar les seves terrasses de manera que puguin disposar de pràcticament tota la totalitat de les taules que abans tenien i que respectin les mesures de distància i seguretat. També s'estudiaran els casos d'aquells negocis que demanin per primera vegada tenir una terrassa a l'espai públic. La bonificació de la taxa seria del 75%.
I Palamós proposa formacions online gratuïtes a empreses, autònoms i entitats.
Sí, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós va engegar a l'abril un programa de formacions gratuïtes online per a empreses, autònoms i entitats. Entre les proposades pel mes de juny destaquen eines pel control dels temps de treball i esferes de producció i com promocionar els teus productes i serveis a les xarxes socials.
Ara una notícia esportiva. Que Palamós proposa formacions online gratuïtes a empreses, autònoms i entitats. Això és el que acabem d'explicar. La informació esportiva és que el puja i baixa de Begur, aquesta marxa que s'havia de fer al juny, es farà el 20 de desembre.
S'ha hagut d'anul·lar l'edició del juny per la falta de protocols per a les marxes populars. Els beneficis d'aquesta edició es destinaran a la Marató de TV3 i a Sant Joan de Déu.
Per tant, puja i baixa de Begur el dia 20 de desembre i no aquest juny. Més enllà del Baix Empordà tenim altres notícies. Com l'últim balanç de l'impacte del coronavirus a Espanya fet públic pel Ministeri de Sanitat, que redueix el total de morts per la Covid-19 a 26.834, una reducció de morts perquè s'estan fent nous recomptes. El Departament de Salut demana al Ministeri de Sanitat que unifiqui les regions sanitàries de Barcelona, és a dir, la Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud, a partir de dilluns que ve, 1 de juny, i el Departament de Salut, com dèiem, també demana que Catalunya Central passi a la fase 2 del desconfinament a partir de dilluns. I el Ministeri de l'Interior, i això ha provocat molta polèmica, ha destituït el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que és qui va comandar el desplegament policial de l'1 d'octubre. Però el destitueix per l'1 d'octubre? Doncs no. El destitueix perquè fins ara era el màxim responsable d'aquest cos a Madrid i havia fet un informe molt crític amb el fet que el govern espanyol permetés fer la manifestació del 8M a Madrid, pel centre de Madrid. Una manifestació que els metges insisteixen a assegurar que no ha tingut incidència en l'expansió del coronavirus a la ciutat, a la capital espanyola. Tot i això, des d'algunes institucions, com la Guàrdia Civil o els jutjats, doncs, segueixen insistint en aquesta qüestió, que és la principal bandera que estan fent els partits de dreta, ultradreta i superultradreta. Les 8 i 10 minuts, moment per repassar la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Ens deies que puja la temperatura, eh?
Sí, avui puja la temperatura respecte a ahir, amb un dimarts que ha començat amb cel serè, sol i ambient molt càlid i calor durant les hores centrals del dia. A primera hora, però, d'aquest matí, si hi ha un matinat, que entre les 5 i les 6 del matí, per exemple, a l'interior de la Bisbal d'Empordà hi havia 10 graus, a Monells o a la Bisbal, però l'amplitud tèrmica serà gran avui. Per tant, a hores d'ara ja estem als 15-16 graus en alguns punts del Baix Empordà i arribarem fins als 28 graus. Gran amplitud tèrmica avui. Els propers dies continua l'estabilitat atmosfèrica, continua el temps assolellat. Demà, amb una mica de vent de gregal, que farà baixar una mica la màxima al voltant dels 26-27 graus. De totes maneres, ambient molt càlid i assolellat el que tindrem.
Molt bé, i com sempre, m'obliguen. Els meus superiors m'obliguen a preguntar-te, a partir de dilluns que ve, què? Tenim alguna novetat o no?
Sí. Mira, expliquem el que veiem a dia d'avui.
Molt bé.
Mirem perquè la previsió meteorològica només existeix a 72 hores, la que podem dir aquest lloc farà aquest temps. Però si volem mirar una miqueta de probabilitats, que és l'únic que podem mirar amb vistes d'una setmana, el que veiem és que si aquesta setmana els models tenen seca, és a dir, no pluja, la setmana que ve comença a augmentar la probabilitat que puguin caure ruixats. Però cal anar amb molt de compte perquè aquestes dades canvia això dia a dia o més aviat cada 6 hores canvia. Per tant, ho anirem seguint, però sí que és cert que ens indica que a partir de la setmana que ve l'atmosfera no serà tan estable com hem tingut aquests dies. Ja veurem si això vol dir pluja o si senzillament vol dir més núvols.
Molt bé, doncs potser tenim banys passats per aigua per sobre i per sota. Però vaja, que dilluns que ve, si ens deixen passar la fase 2, ja podrem anar a la platja i esperem que faci bon temps. Albert, parlem ara al final
divendres
del programa.
Divendres ja tindrem, Dani, més dades per explicar-ho amb més seguretat.
Molt bé. Merci, Albert. Fins ara.
Fins ara, Dani.
La cantant Sia traurà a principis de setembre una pel·lícula musical anomenada Music, amb una banda sonora de la mateixa cantant i un guió també propi basat en uns llibres infantils. Avui una de les cançons de la pel·lícula, que és Together, és la cançó del dia. No, diria que aquesta no és la cançó que havíem... Ara la tenim, aquesta. I amb la Sia de fons, un missatge que ens arriba de part d'en Marc Clapés.
Ja saps que el teu gos o gossa són únics, Per això l'has de portar a la perruqueria Canina La Trufa, a Mont-ras. I especialment ara, a la primavera, amb les molestes espigues i les puces i les paparres. A Perruqueria Canina La Trufa mimem la teva mascota. I com que sabem que és única, t'assessorem de manera personalitzada. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
És un quart de nou del matí. La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital. Electrodomèstics Garbí Grup Carrera, ja hem obert les nostres botigues. Ens podeu visitar de 9 del matí a 1 del migdia i de 4:45 de la tarda a 9:45 del vespre. Hi trobareu les millors ofertes en rentadores, neveres, aires acondicionats, rentaplats, televisors i la millor tecnologia i purificadors d'aire, des de només 279 euros. Electrodomèstics Garbí Grup Carrera. Som comerç de proximitat. Ens trobareu al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a l'Avinguda Catalunya 13 de Palamós.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
I 16 minuts, de seguida us expliquem tot el que té a veure amb el pas, amb el possible pas de del Baix Empordà a la fase 2 del desconfinament, que permetria, per exemple, anar a la platja a partir de dilluns que ve. Però abans, una notícia que us interessa a tothom que treballeu al sector terciari, sobretot als empresaris i propietaris de botigues, bars i restaurants. I per parlar-ne tenim aquí al Supermatí el nostre comercial d'aquí de Ràdio Capital, que és en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I és que aquí a Ràdio Capital avui posem en marxa la caixa d'eines de Ràdio Capital en suport al comerç local del Baix Empordà, que és un conjunt de recursos, de campanyes, de serveis pels establiments de la comarca i que inclouen una campanya de publicitat gratuïta i formació en màrqueting digital. A més, la iniciativa té el suport de l'Ajuntament de Pals. Josep Lluís Vidal, qui s'hi pot afegir i com ho ha de fer?
Doncs mira, és molt fàcil, perquè de fet és una campanya, és una acció que durem a terme a Ràdio Capital i a la que es poden acollir tots els comerços, empreses de serveis, també els establiments hotelers o de restauració i també les pimes de la comarca, que, és a dir, tots els negocis bàsicament que tinguin seu al Baix Empordà o que hi tinguin almenys un establiment obert al públic. Això és important també destacar-ho. La inscripció a la caixa d'eines de Ràdio Capital, li hem donat aquest nom imaginatiu perquè és una caixa de recursos que posem a disposició de tots els negocis. La caixa d'eines de Ràdio Capital per al petit comerç no té cap cost i es pot fer a través del nostre web de radiocapital.cat. Allà doncs, trobaran un formulari per aconseguir la campanya gratuïta de publicitat i també per inscriure's a la formació en màrqueting digital que durem a terme els propers dies. Aquesta iniciativa, doncs, el que vol és ajudar al nostre teixit comercial en aquesta dura represa de l'activitat després de l'aturada forçosa per la pandèmia del coronavirus.
Exacte, sí, donar visibilitat al petit comerç.
Totalment. Perquè, a més a més, és això, no? Ha sigut una aturada en sec. El març ens van parar tots i ara ens hem de tornar a posar en marxa.
Clar, això, donar visibilitat i que ningú tingui cap excusa per dir, per no prioritzar, per no fer compra responsable, que és la base ara mateix.
Sí, sí, la compra responsable, que és la que, a més, reverteix en més riquesa i llocs de treball de qualitat, també és important de destacar, no? Creiem que hi ha motius a sobres perquè la proximitat sigui l'eix que marqui els pròxims anys i la nostra funció com a ràdio de quilòmetre zero és fomentar-ho. Estem convençudíssims d'això. És un dels nostres principis, la proximitat, el quilòmetre zero. Per tant, hem de donar suport al nostre teixit empresarial.
Com a Ràdio Quilòmetre Zero, doncs, som Ràdio Quilòmetre Zero, que ajuda al comerç Quilòmetre Zero. A veure, repassem què inclou aquesta caixa d'eines. El plat fort és una campanya de falques aquí a Ràdio Capital.
Sí, tenim per una banda la publicitat en ràdio tradicional, la publicitat de falques, un conjunt de falques que de forma excepcional, arran d'aquesta crisi causada per el coronavirus, per el Covid-19, s'ofereix de forma gratuïta, però que habitualment té un cost de més de 300 euros. Estem parlant d'una campanya estàndard, un cost de 300 euros. A més, els establiments que s'hi poden, o que s'apuntin, millor dit, podran participar en un reportatge, aquí és l'altra branca, no?, del servei, la branca de comunicació, un reportatge per explicar en què consisteix la seva activitat. Per altra banda, hi ha també la part de formació. Farem diversos webinars gratuïts en matèria de màrqueting digital enfocats sobretot a la proximitat, és a dir, com fer servir les eines que ens ofereix el món d'internet, xarxes socials i sobretot això, bàsicament xarxes socials i Google per les pimes i per als negocis de proximitat. Els comerços, a més, aprendran doncs, a utilitzar diverses eines online que poden ser molt útils per al seu negoci. A més de les accions que proposem, aquestes de la publicitat, la comunicació i el màrqueting digital, la formació en màrqueting digital, al web de la Caixa d'Eines també s'hi trobaran doncs, contactes, recursos formatius i també el suport i les eines que posen les administracions, com per exemple els ajuntaments o el Consell Comarcal, a la seva disposició. Per altra banda, si l'establiment té seu al municipi de Pals, us donem 50 passis addicionals en les falques. Això és així doncs, gràcies a l'acord que Ràdio Capital de l'Empordà i el Consistori Palsenc tenen per la promoció d'activitats del municipi.
Molt
per
bé.
Tant, tres branques. Sí. Comunicació, publicitat i formació.
I formació. Doncs, a veure, si voleu apuntar-vos-hi és radiocapital.cat/caixa-d'eines, però també us enviarem un mail, enviarem un missatge a les nostres, a les associacions de comerciants i d'empresaris d'aquí del Baix Empordà, i ells demanarem que us ho rebotin. Per tant, si voleu apuntar-vos-hi, també podeu demanar a les vostres associacions de comerciants, perquè ells tindran tota la informació i podran explicar-vos com apuntar-vos-hi. En tot cas, és radiocapital.cat/caixa-d'eines la web per entrar-hi i per inscriure-us. Si volguéssiu tenir més informació, podeu escriure publicitat@radiocapital.cat, que és el nostre correu electrònic comercial, no? Per si hi ha algun dubte, doncs allà us el resoldrem. És així, no?
Sí, correcte. A més, doncs, a partir del dia d'avui, a partir d'ara mateix, no, podem dir-ho, que és el dia de llançament oficial d'aquest recurs a la Caixa d'Eines de Ràdio Capital, doncs comencem tota una campanya de comunicació. Per tant, també és això que deies, Dani. Rebreu un correu, probablement, us trucarem, us enviarem algun missatge. Vull dir que també sortirà a parlar d'aquest recurs que posem en marxa avui, aquest dimarts.
I s'hi pot apuntar qualsevol empresari, qualsevol comerç, qualsevol bar, restaurant, botiga...
Professional, autònom...
Efectivament.
Qualsevol que tingui seu al Baix Empordà o que tingui un establiment obert al públic al Baix Empordà.
Exacte. Pot ser, per exemple, una empresa que té seus a diferents punts del país, però que té una botiga oberta aquí al Baix Empordà, doncs s'hi poden apuntar també.
Qualsevol, el resum seria... qualsevol que faci negoci al Baix Empordà.
Efectivament. radiocapital.cat/caixa-d'eines, que és el nostre petit gra de sorra que posem a Ràdio Capital per ajudar-vos en aquesta represa de la crisi pel coronavirus. Josep Lluís, no marxis gaire lluny, perquè de seguida parlarem de tecnologia i oci digital en la teva secció de cada dimarts. Per tant, d'aquí uns minuts tornem a parlar.
Vaig esmorzar i torno.
Molt bé, vinga, adéu, fins ara. I ja ho sabeu, si tot va bé i si el govern espanyol ho accepta, dilluns que ve passaríem a la fase 2 del desconfinament aquí al Baix Empordà. És el que ha demanat la Generalitat, que dilluns que ve al Baix Empordà i a tota la regió sanitària de Girona, també la Catalunya Central, passin a la fase 2 del desconfinament. Ara el govern espanyol ho ha d'acceptar com a novetats, com a principals novetats. Podrem entrar a bars i restaurants amb un 40% d'aforament, però no podrem menjar a la barra. Fins ara el govern espanyol ha acceptat totes les peticions, o gairebé totes les peticions que li ha fet la Generalitat. Veurem si ara accepten aquesta. Segurament això no ho coneixerem fins divendres que ve. Ara mateix amb en Marc Clapés i amb en Martí Seguer repassem quines novetats implica el pas a la fase 2 del desconfinament.
Ens podem moure per tota la regió sanitària de Girona. Podem sortir per anar a veure amics o familiars o per qualsevol de les activitats permeses. L'única mobilitat permesa entre regions és per anar a treballar o tenir cura de persones grans, entre altres excepcions.
Ja es permet contacte social entre grups de fins a 15 persones amb les distàncies físiques i les mesures de protecció necessàries.
Es poden fer casaments a tota mena d'instal·lacions amb un aforament del 50% i sense superar els 100 convidats en espais a l'aire lliure o els 50 en espais tancats. Les velles tenen un límit de 25 persones en espais a l'aire lliure o 15 en espais tancats. En els llocs de culte es limita l'aforament a la meitat.
Reobren els centres i parcs comercials amb aforament limitat al 40%. No es pot estar a les zones comunes o àrees recreatives.
Poden reobrir acadèmies privades i autoescoles amb les mesures de distanciament i higiene necessàries.
Els restaurants poden tenir clients a l'interior amb aforament limitat a un 40%. No es pot consumir a la barra i les terrasses poden seguir obertes.
Els cinemes poden obrir amb una butaca preassignada i una tercera part de l'aforament.
Es poden fer espectacles culturals a l'aire lliure amb fins a 400 persones assegudes a distància i en espais tancats es poden acollir fins a 50 persones.
A les biblioteques es poden fer consultes a la sala sempre que no se superi un terç de l'aforament. Es poden utilitzar els ordinadors pels usuaris, però les sales infantils segueixen tancades.
Les piscines recreatives poden obrir al públic amb cita prèvia un aforament màxim del 30% o el que permeti complir amb la distància de seguretat. No es poden utilitzar les dutxes dels vestidors i les instal·lacions s'hauran de netejar almenys 3 vegades al dia.
També es pot tornar a les platges dins de la regió sanitària per usos d'esbarjo. Cal poder garantir les distàncies de seguretat i que no hi hagi contacte físic. I poden anar a grups de fins a 15 persones. Es poden fer servir les dutxes i vestuaris i poden obrir els xiringuitos.
Per anar en cotxe, els habitants d'un domicili poden ocupar tots els seients del mateix vehicle sense necessitat d'usar mascareta. Si no viuen junts, es pot viatjar 2 per cada fila i amb mascareta.
Per anar amb moto poden viatjar 2 persones que viuen juntes sense diferències amb com es fa normalment, però si viuen en cases diferents han de portar casc integral o mascareta.
Falten 3 minuts i mig per 9:15 del matí.
Ara que el petit comerç i la petita i mitjana empresa tornen a l'activitat, ens necessiten més que mai. Per això, a Ràdio Capital, posem en marxa la caixa d'eines de Ràdio Capital per al petit comerç de l'Empordà. Un conjunt de campanyes, recursos i serveis gratuïts que posem a l'abast dels comerços i les pimes del Baix Empordà. Volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a sortir d'aquesta crisi el més aviat possible. Si tens un negoci al Baix Empordà i vols formar-ne part, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te a la caixa d'eines de Ràdio Capital. Entre tots, ho farem tot. Ràdio Capital, amb el petit comerç de l'Empordà. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pals.
Seguim al Supermatí explicant-vos que el Baix Empordà va registrar 58 casos nous de coronavirus la setmana passada. En relació amb la setmana anterior, hi ha un petit repunt en la detecció de contagis, perquè són 6 casos més. Ens amplia la informació en Pedro Ruiz.
Durant la setmana passada, del 18 al 24 de maig, es van diagnosticar 58 nous casos positius de la Covid-19 al Baix Empordà. Amb aquesta xifra, el balanç a la comarca s'eleva a 815 positius i 4.678 casos sospitosos. Precisament d'aquests darrers casos, en els últims 7 dies, s'han comptabilitzat 908 més, una xifra rècord des de l'inici de la pandèmia. També cal apuntar que aquests 58 nous casos diagnosticats són 6 més que la setmana de l'11 al 17 de maig, presentant, doncs, una petita alça. El municipi que més positius ha tingut durant la setmana anterior va ser Sant Feliu de Guíxols, amb 19 nous casos. Dels 36 municipis baixempordanesos, 26 no han tingut cap positiu més des del 18 fins al 24 de maig. Els altres dos pobles que han superat la desena de nous casos són Palamós, amb 11, i Santa Cristina d'Aro, amb 10.
I pel que fa a sospitosos, és a dir, aquests que han presentat o presenten algun símptoma, quines dades destacables hi ha?
Doncs precisament, en relació als sospitosos, també Sant Feliu de Guíxols, el municipi amb més casos, 167 en una setmana. I hi ha 9 pobles del Baix Empordà que han tingut 0 sospitosos o sospitoses durant la darrera setmana. Així doncs, després d'aquesta setmana, Palafrugell continua sent el municipi que ha tingut i que té més casos diagnosticats positius des del març, 208 concretament, Palamós el que té més sospitosos, 896, i hi ha 8 pobles que encara no han tingut cap cas positiu.
Ah, El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, recordeu, va assegurar dissabte que ja es podien començar a planificar les vacances de cara a aquest estiu. També va animar els establiments hotelers i turístics a que es reactivessin per obrir en pocs dies i va anunciar que a partir del mes de juliol es permetria entrar el turisme estranger a Espanya amb condicions de seguretat. Com està afectant això als hotels i establiments turístics del Baix Empordà, Eugènia?
Des de Ràdio Capital hem parlat amb Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, i ens ha assegurat que ja estan analitzant la situació per veure com ahir, que va ser el primer dia laborable després que Sánchez anunciés que ja podíem començar a planificar vacances, doncs a veure com la gent des d'ahir va començar a respondre.
La setmana passada, on encara teníem més anul·lacions, que noves reserves. O sigui, hi havia més gent que estava anul·lant reserves fetes pel juny o per primers dies de juliol que gent que estigués comprant. El que estava comprant allà, el que estava comprant per agost i setembre.
Amb aquest anàlisi, doncs, que us explicarem tan aviat com ens passin les dades, veuran si, amb el que va dir Sánchez, la gent ha avançat les dates de reserva, si han reservat més pel juliol, etc., i si, en definitiva, ha estat un activador pels mercats. Tal com ha explicat, si hi ha oferta, que ara seria el cas, hi pot haver més demanda.
Ara tenim una mica d'oferta oberta, això farà que molts hotels decideixin ja definitivament la seva data d'obertura, que crec que situarà majoritàriament a l'entorn del 14-24 de juny. En aquesta data jo crec que tindrem oberts el 75% dels establiments.
Doncs això, ara que l'executiu espanyol ja va animar a la població a planificar vacances i que, tal com deia Sabrià a Ràdio Capital, els hotels a mitjans de juny la majoria ja estaran oberts, es tracta de veure si la gent comença o no a fer reserves.
I pel que fa al turisme estranger?
Doncs en aquest sentit no canvia gaire del que ens va dir l'última vegada. D'una banda, primer necessiten mobilitat interna perquè els catalans puguin anar amunt i avall i després, evidentment, l'obertura de fronteres per poder acceptar el turisme estranger.
Per tant, la mobilitat interna de Catalunya és bàsica per l'obertura d'establiments i l'obertura de fronteres és bàsica per l'obertura d'establiments hotelers, que tenen, en la majoria dels casos, un 65% de la seva clientela procedent de mercats internacionals.
Clar, aquest és un altre factor que ja havíem explicat d'altres vegades. La clientela estrangera, en molts casos, és essencial perquè un hotel pugui obrir i ho pugui fer amb condicions i oferint el que ha ofert sempre per tal que surti a compte. Ha dit Sabrià que el juliol és la data que pensa que més o menys es pot aspirar a que els hotels tinguin les portes obertes per esperar els seus clients.
El que sí que vam saber ahir és que a partir de l'1 de juliol el govern espanyol preveu eliminar la quarantena obligatòria de 14 dies per les persones que entren de l'estranger, un alleujament pel sector turístic, perquè vol dir que podran venir turistes sense haver d'esperar aquests 15 dies tancats, cosa que faria que no vingués ningú. El que no sabem encara és que si vindran els turistes francesos a la Costa Brava aquest estiu.
Exacte, encara hi ha una incertesa pel que fa al turisme francès a la Costa Brava aquest estiu. Pedro Sánchez va anunciar dissabte passat que Espanya obrirà les seves fronteres al turisme estranger al juliol. De moment, la mesura restrictiva dels 14 dies de quarantena pels viatgers segueix en vigor, tot i que, segons diaris francesos, França apel·la a actuar de manera coordinada entre diversos països europeus. Això permetria establir protocols comuns que garantirien la lliure circulació dels viatgers amb un risc menor de contagi. També asseguraria evitar les mesures unilaterals com la quarantena espanyola. Així, pel que fa al turisme francès, un dels que més estiueix a la Costa Brava, la situació encara no està del tot clara.
I quines són les raons, Sandrine? Què en diuen els mitjans francesos?
En primer lloc, s'ha de dir que diversos diaris francesos han informat del comunicat de Pedro Sánchez pel que fa a la reobertura de les fronteres pel mes de juliol, tot posant en dubte la viabilitat de les mesures de seguretat a les platges. Per exemple, Le Figaro titulava dissabte passat que sí, els turistes francesos podrien estiuar a Espanya a partir del mes de juliol, però el periòdic posa en dubte les mesures de seguretat imposades a les platges, com ara els 4 metres de distància entre cada persona, i es pregunta com serà possible assegurar-ne el respecte. Per la seva banda, el diari Liberació explica que França demana una coordinació entre els estats europeus per evitar decisions unilaterals. Segons Jean-Baptiste Lemoine, secretari d'Acció Exterior, és urgent que els països es coordinin i l'objectiu és una reobertura progressiva de les fronteres al voltant del 15 de juny. Pel que fa a Espanya, temen que s'ajorni un cop més la data de reobertura de la frontera. Ho argumenten contrastant les paraules del ministre de Turisme, José Luis Ábalos, que espera que es reactivi l'activitat turística a finals de juny, amb les de la vicepresidenta Teresa Rivera, que alerta que una obertura massiva i prematura podria ser un perill per a la població espanyola i que està contemplant més aviat la data de juliol.
I com se situa o quin posicionament ha pres el govern francès de cara a les vacances d'estiu?
Doncs el govern francès anima els francesos a planificar les seves vacances a l'Hexàgon, és a dir, a quedar-se a casa seva. Segueix així les recomanacions de la Comissió Europea, que aconsella que l'aixecament de les limitacions de desplaçament a l'interior de l'espai Schengen sigui progressiu. En aquest sentit, el ministre de l'Interior francès, Christophe Castaner, va informar que les fronteres franceses ho vendran tancades almenys fins al 15 de juny pel que fa a l'espai europeu. Emmanuel Macron, per la seva banda, va evocar la possibilitat de mantenir tancades les fronteres fora de l'espai Schengen fins al mes de setembre.
Són les 8 i 35 minuts. Aquest divendres s'hauria hagut de fer el tradicional carrusel Costa Brava a Palafrugell, aquesta desfilada de carrosses que es fa per celebrar el final de les festes de primavera. Ja fa setmanes que es va cancel·lar per culpa de la crisi del coronavirus, però aquest mateix diumenge, des de l'organització i des de l'associació de colles del carrusel Costa Brava, s'ha decidit fer impulsar una nova proposta que relacionada amb aquest carrusel per celebrar-lo a balcons i comerços. Volem que ens ho expliqui avui el president de l'Associació de Colles, que és en Marc Casanovas. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Carrusel 2020 des de balcons i comerços. Com s'ha de fer això?
Aviam, la idea general és que el carrusel es celebri celebrant d'alguna manera o altra, encara que no puguem pel tema del coronavirus. I la idea és que la gent pugui participar tocant els balcons, disfressant-se, fent vídeos. Ara tenim la sort que vivim superconnectats a través de les xarxes i la idea és viure des de les xarxes. I a part també des dels comerços, que també és un dels més afectats pel tema del coronavirus i que la gent pugui anar als comerços i vegi que és festa. Com a mínim que no passi desapercebut que és festa de primavera i que és una festa feta des del poble i que com a mínim la reivindiquem des de les cases.
Val, des dels balcons i des dels comerços, allò decorant-ho com sigui, no? I disfressant-se cadascú com
sigui. Sí. Al final, nosaltres fins i tot proposem que agafin disfresses antigues del carrusel, qui més qui menys, segur que a totes les cases hi ha algú que surti del carrusel i que l'any que es digui, d'aquests 57 anys fa que tenim carrusel, que agafi el disfress i que el posi en el balcó. Qualsevol cosa val.
A veure quina és la resposta, jo auguro que serà molt bona. Això és una cosa que feu conjuntament l'Associació de Comerciants d'Oxigen, l'Associació de Colles i l'Organització de Festes de Primavera, l'Ajuntament. Clar, imagino que va ser un cop important, no?, el fet de no poder fer el carrusel aquest any.
Clar, per la gent que fa carrosses i els carrossaires es dediquen tot l'any, a canvi de res, diguéssim, o que monetàriament, a fer carrosses. I no tenir aquest dia fa molt de mal i a més és un dia que ens el creiem molt i que creiem que no pot desaparèixer i a més durant els últims anys hem vist poder que podia perillar, no? I el que volem és que no es perdi. Nosaltres com es va anul·lar des de l'Associació de Colles de Festes Primavera vam agafar el compromís de que no passés desapercebut i que aquest any i això que fem aquest cap de setmana serveixi per alguna cosa i per l'any que ve tenir un carrusel encara millor. Sí. I crec que és molt important que aquí hem unit esforços, no? I m'agrada molt la frase aquella que diu que la unió fa la força i aquí ens hem ajuntat els carrossaires a l'Ajuntament, que és qui organitza les festes de primavera, i també els comerciants, que al final també és una part superimportant del poble i que nosaltres des de l'associació creiem que era una cosa que faltava i hem pogut involucrar-nos tots tres i tirar endavant aquesta proposta de mínims per la situació, però que crec que pel futur podem fer moltes coses.
En tot cas, clar, a les 8 del vespre, teòricament, és l'hora en què podem sortir a passejar. No sé si també veurem gent disfressada pel carrer a les 8 o anant a comprar, no sé si això també es preveu.
Jo espero que sí. La idea és que tothom qui s'atreveixi, perquè també és una cosa pugui sortir disfressat o pels carrers per la, sempre, bueno, les precaucions que s'han de prendre, etcètera, etcètera, però fins i tot, quan es fa esport, d'alguna manera o altra, bueno, que tingui aquest toc de festes de primavera i de festa. Nosaltres el que volem és que es noti que és festes. I si veiem algú disfressat, jo crec que pel carrer serà tot un èxit. I espero que així sigui.
Home, sí, 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 esperem que sí. Després també, clar, es passa el concurs de fotografia Paco Dalmau d'aquest any, es farà aquests dies, també.
Sí, la idea també és per incentivar la gent és que es gravin i que pengin tot el que estan fent i ho publiquin a les xarxes, i nosaltres, conjuntament des de l'Ajuntament, van apostar per seguir mantenint aquest concurs, que crec que és una molt bona idea, i al final, com l'entrega de premis, el mateix diumenge a les 10 s'anunciarà el guanyador o guanyadora.
Mm-hmm. Molt bé.
Per tant,
La forma per participar és allò, a les xarxes socials, també.
Sí, la idea és fer-se una foto o un vídeo, penjar-ho a les xarxes i etiquetar l'Instagram de les Festes de Primavera, de l'Associació de Cavallers de Festes de Primavera i Oxigen, i a partir d'aquí es seleccionaran les fotos d'un jurat que ja, a més, estan les bases totes publicades a la web de l'Ajuntament, es publicarà en aquest dia el guanyador.
Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta és la proposta que fan des de l'Associació de Colles de la Festa de Primavera, des d'Oxigen, des de l'Ajuntament de Palafrugell, i ja amb la previsió de l'any que ve, no? Que això que deies, que sigui el millor carrusel de la història.
Espero que sí, nosaltres ho diem cada any, que cada any és el millor de la història. Però l'any que ve crec que de ganes no en faltaran, perquè se'ns va anul·lar el carrusel dos mesos abans, que és una època quan més es viu tot això, a les naus de carrossaires i tot, i n'estic segur, les colles en tenen moltes, moltes ganes. I espero que també surtin colles noves.
Clar,
i això ja seria...
Hi havia carrosses que van quedar, vull dir, que quedaran en pausa, ja ideades, no? Imagino que s'haurà
de provar tot el que ve. De les 11 colles que som, cadascú va al seu ritme. Segons el cinc que té, segons les persones que la conformen, n'hi ha que van molt... comencen molt aviat, van fent a poc a poc, i per tant aquestes són les que més avançat ho tenien. Després n'hi ha que van molt a última hora, i aquestes encara no havien començat a fer gaire res, però n'hi havien que estaven molt avançades. I realment, ja us ho puc dir, que el nivell era altíssim. Per tant, per l'any que ve, amb el que ja tenen i el que poden arribar a millorar, jo crec que tindrem un carrusel brutal.
Molt bé, doncs aviam si és veritat. Nosaltres des de Ràdio Capital també celebrarem aquest carrusel 2020. No ho podem avançar encara. Jo us animo que estigueu molt atents a l'antena de Ràdio Capital i també a les nostres xarxes socials, perquè el que farem no serà mirar cap al carrusel de l'any que ve, sinó mirar enrere, molt enrere. Ja us ho explicarem. Mantindrem aquí la incògnita. Marc Casanovas, president de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per la discussió.
I una altra activitat que no es podrà fer aquest juny, aquest final de primavera, que és el Puja i Baixa de Begú, que organitza el Club Excursionista Els Perduts de Begú, que es farà en lloc del 28 de juny, es farà el 20 de desembre, per tant, amb molt de més fred.
Ho han anunciat en una carta publicada a les xarxes socials, on han explicat que entre confinaments, fases de desescalada, estats d'alarma i noves normalitats, el futur proper no s'aclareix. Critiquen que han hagut d'esperar fins a última hora l'arribada d'uns protocols d'actuació per a aquestes activitats, però que a hores d'ara encara no existeixen. Per això faran un Puja i Baixa edició Nadal el diumenge 20 de desembre, i els beneficis aconseguits es destinaran a la Marató de TV3, que aquest any es dedica a investigar el coronavirus. Asseguren que adaptaran recorreguts per a que tothom que hi vulgui ser-hi caminant i corregint, i que organitzarà una gran jornada lúdica i esportiva. A banda, una part de la recaptació també es destinarà a la Fundació PKU per a un projecte de biosensors per a la monitorització de malalties metabòliques hereditàries de l'Hospital Sant Joan de Déu.
El govern de Calonge i Sant Antoni portarà al proper ple una proposta per ampliar les terrasses del sector de l'hostaleria i bonificar la taxa d'ocupació de les terrasses. Caldrà veure si aconsegueixen els vots per tirar-la endavant.
Doncs, segons informa el consistori, ja han donat el permís als negocis del sector de l'hostaleria que la normativa permet per ampliar les seves terrasses, de manera que puguin disposar de pràcticament la totalitat de taules que abans tenien i que respectin les distàncies de seguretat alhora. També s'estudiaran els casos d'aquells negocis que demanin, per primera vegada, tenir una terrassa a l'espai públic. A banda de la bonificació, que seria del 75%, l'Ajuntament plantejarà ampliar l'adaptació de les terrasses fins al 31 de desembre de 2021. L'ordenança deia que a finals de febrer tots els negocis havien d'adaptar els criteris estètics a allò que dicta la normativa i també regulava les bonificacions de la taxa d'ocupació. En aquest sentit, la proposta és ampliar per donar més marge a aquells establiments que encara no havien pogut adaptar-les i fins i tot bonificar aquelles que sí que ja ho han fet abans del període previst.
I avui el comentari ens l'envia l'escriptor Pere Maruny.
Tots coneixem el conte de la granota i l'escorpí en el que aquest últim demana una granota que l'ajudi a badar un riu. No, respon la granota, que em picaràs i em mataràs. Si ho faig, contraargumenta l'escorpí, jo també moriré. Doncs ens negaríem tots dos. I no és pas això el que cap de nosaltres vol, oi? Convençuda per la lògica aclaparadora del raonament, la granota accedeix a creuar el riu amb l'escorpí a la gepa. A mig trajecte, la granota sent la fiblada mortal del seu hoste. «Per què ho has fet?», pregunta la granota moribunda l'agonitzant escorpí, que no sap nedar. «És la meva naturalesa. No he pogut evitar-ho», diu l'aràcnid abans de desaparèixer aigües avall. La naturalesa de l'escorpí. Hi penso sovint aquests dies. Com a càrrec electe, darrerament assisteixo a moltes reunions amb diferents agents econòmics de diversos sectors. La Covid ens situa econòmicament davant el mateix dilema que la granota. Tothom veu que en aquests moments la salut és incompatible amb el normal desenvolupament de l'economia capitalista, basada en la quantitat. Consum en massa, turisme massiu, creixement continu que implica sempre més consumidors, més gent, més. Una altra evident lliçó que el petit coronavirus ens ha posat sobre la taula és l'ambiental. La relació de l'economia capitalista amb el planeta és de depredació i destrucció, com evidencia la regeneració natural d'ecosistemes amb l'aturada tècnica. No hi ha, com pretenen fer-nos creure, creixement sostenible. És impossible, contradictori amb la pròpia lògica del creixement constant i limitat, amb la naturalesa del propi capitalisme, per dir-ho clar. I no, no existeix cap poció màgica tecnològica que ho pugui canviar miraculosament, per molt que intentin vendre'ns la moto. A les reunions amb els diferents agents econòmics d'escala local he pogut constatar que tothom n'és conscient d'aquest dilema. En el fons, tots sabem que la reactivació de l'economia ens du a una destrucció lenta, però segura. Ja ho sabíem d'abans. La diferència és que ara un petit virus pot acabar amb nosaltres de manera molt ràpida, i és la por a aquest ràpid desenllaç la que ha fet paralitzar l'economia. Però el capitalisme s'ha metabolitzat tant en la nostra pròpia naturalesa que ja no ens en podem separar. Necessitem que vinguin turistes en massa perquè emplenin les nostres terrasses, comprin les nostres botigues i dormin als nostres hotels. Necessitem que la gent es desplaci massivament cremant combustibles verinosos, que consumeixi productes inútils. I ho necessitem ja, perquè l'economia capitalista ha de seguir funcionant i nosaltres n'hem de pagar les factures amb les que ens mantenen encadenats a un sistema que, en realitat, només funciona bé de veritat per a una minoria social. Així que, més que xais a l'escorxador, avui som conscients que el sistema ens ha dut a ser granotes que transportem voluntàriament a un hoste de naturalesa assassina a les nostres espatlles, convençuts per arguments, digueu-ne màrqueting, digueu-ne propaganda, de lògica aclaparadora. Ara per ara l'únic que importa és poder arribar a sants i estalvis a l'altra llera del riu, però encara que ho aconseguim, després hi hauríem d'anar pensant.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Ara que el petit comerç i la petita i mitjana empresa tornen a l'activitat, ens necessiten més que mai. Per això, a Ràdio Capital, posem en marxa la caixa d'eines de Ràdio Capital per al petit comerç de l'Empordà. Un conjunt de campanyes, recursos i serveis gratuïts que posem a l'abast dels comerços i les pimes del Baix Empordà. Volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a sortir d'aquesta crisi el més aviat possible. Si tens un negoci al Baix Empordà i vols formar-ne part, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te a la caixa d'eines de Ràdio Capital. Entre tots, ho farem tot. Ràdio Capital, amb el petit comerç de l'Empordà. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pals.
Les 8 i 49 minuts, 11 minuts i arribarem a les 9 del matí i ho farem parlant amb en Josep Lluís Vidal, de tecnologia i oci digital. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia de nou.
Sí, bon dia de nou. Sí, 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 efectivament. Bon dia de nou. A veure, titulars d'avui pel que fa a tecnologia i oci. M'ha cridat molt l'atenció això, que Netflix eliminarà els comptes sense activitat.
Ah, pensava que anaves a dir una altra cosa, però bé.
Després ho expliquem, després ho expliquem.
Vale, vale. Netflix... M'he quedat en blanc.
No, que això, que s'eliminaran els comptes sense activitat.
Ai, sí, 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 perdona, és que porto un matí una mica estressat. Sí, sí. He anat a córrer no, i tot.
Has anat a córrer també,
avui? Sí, 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 sí. Netflix eliminarà els comptes sense activitat. A mi em va xocar una mica quan vaig llegir aquesta notícia, perquè vaig pensar, qui paga per tenir el compte inactiu, no?
I qui fa fora algú que paga sense fer servir el servei?
Correcte, correcte. Doncs mira, Netflix ho fa, això. Han anunciat doncs, que faran una revisió de tots els comptes, de tots els perfils que estan inactius de fa més d'un any. I bé, sí que és veritat que han donat unes dades que són menys de l'1% de tots els milions de subscriptors que té Netflix arreu del món. I bé, és una quantitat relativament petita, no? Evidentment, per aquestes dues coses, no? Que diem sobretot per la primera, no? Per el fet de que ningú paga com a mínim 8 euros al mes, que és la tarifa més econòmica de Netflix, doncs per no fer-la servir.
Clar.
Vull dir que al final, més o menys, no? Sempre, potser al principi la fas servir més, no? Per allò de que bueno, és una novetat i vas tenir molt de contingut i tal, després potser l'ús minva una mica, però vaja, si tu pagues una subscripció d'aquest tipus, no sé, crec que normalment ho fa servir. Doncs hi ha una sèrie de gent que suposo que els hi deuen sobre els diners o no tenen temps o no sé què, que no fan servir Netflix, i ara això Netflix se n'ha donat i ha dit doncs això els enviarem un correu recordatori i d'aquí un temps, si no reaccionen, doncs els eliminarem. Suposo que volen fer neteja una mica de la seva base de dades.
Clar, però a veure, vull dir, clar, no, però quin sentit té, no? Eliminar un compte d'algú que t'està pagant sense consumir el teu servei, és una mica estrany.
Sí, des del punt de vista empresarial és totalment contradictori, no? Perquè és tancar directament una font d'ingressos que, a més, tampoc et suposa una despesa directa, com a
potser
mínim.
Potser és allò,
no?
allò que diu, com diria aquell, no me'ls acabaràs pas, no? Vull dir, que ja en tenim tants que per eliminar uns quants que potser ens fan més nosa que servei.
Té un punt d'això, no? De grandesa, no?
Sí.
Però vaja, que des del punt de vista empresarial és això, no? O sigui, tu estàs tallant una font d'ingressos que no et comporta una despesa com a mínim directa i per altra banda, tampoc et fa nosa. Però vaja, la veritat és que no acabo d'entendre aquesta política, sincerament, eh? Però el cas és que és això. Mira, un menys un 1% tenen un compte de Netflix que és inactiu. Tampoc ho acabo d'entendre, això, eh?
Clar.
Insisteixo, és a dir, no entenc cap de les dues postures.
El que trobo jo el titular del dia, això sí, és que Facebook condemna una àvia a eliminar de Facebook fotos dels seus nets que havia penjat sense permís de la mare. A veure.
Sí, sí, també. És que la veritat és que últimament s'està convertint això de la tecnologia una mica en salsa rosa, eh? Perquè la veritat és que estem arribant a extrems que per mi són tan absurds. A veure, això com va anar? Clar, aquí l'origen de tot és una baralla, una disputa familiar, és a dir, una mare i una filla que no se suporten i que s'han denunciat, o almenys una de les dues ha denunciat a l'altra. El cas és que a Països Baixos, el nom oficial des de fa un temps d'Holanda...
Hola, ens hem quedat sense en Josep Lluís. No ens arriba la senyal d'en Josep Lluís Vidal. Aviam si el podem recuperar. Josep Lluís.
Hola, què tal?
Hola, t'havíem perdut.
Què m'has perdut?
Sí, t'havíem perdut.
Ai, por Dios.
Ens havíem quedat que Països Baixos és el nom oficial d'Holanda.
Vale, tampoc havia dit que era res més. A veure, això, que deia que la justícia de Països Baixos el que ha fet ha sigut condemnar una àvia que havia penjat a Facebook fotos dels seus nets sense permís de la mare. Dic que en el fons de tot això, el que ja és una disputa familiar, la dona no tenia el permís de la seva filla, que a més, clar... la mare dels nens podia ser també la... No havia de ser necessàriament la seva filla, no? Doncs en aquest cas és la seva filla i no li havia donat permís per penjar fotos al Facebook dels seus nets.
Clar.
I l'ha denunciat i la justícia li ha donat la raó. En virtut de l'aplicació del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, que va entrar en vigor ara fa 3 anys. el 2017. Tu te'n recordes d'això, del 2017, quan tothom es va tornar boig a adequar les polítiques de protecció de dades i on rebre mails de tot Déu i tot i... Doncs això. En virtut d'aquesta aplicació d'aquest reglament, doncs han obligat a aquesta dona a retirar fotos dels seus nets.
Jo tinc un dubte.
Ho trobo bastant trist, sincerament.
Si això, però jo tinc el dubte de si això només és perquè eren menors o nosaltres hem de demanar el permís de tothom amb qui pengem una fotografia.
No, és un tema de menors d'edat, perquè la sentència especifica que els nens eren menors de 16 anys i és per aquí on ha vingut la història.
És a dir, tu, si
realment,
això...
clar, després...
Digues.
Sí, digues.
No, que dic que...
No, al final... el tema és que sí que és veritat que després, quan comparteixes fotografies o vídeos en els que surten altres persones, pots arribar a tenir, més que un problema legal, un problema amb aquella persona, no? Perquè realment, en el moment en què tots dos han acceptat les condicions d'ús de la plataforma, doncs el propietari del contingut és Facebook, no ets tu. O sigui, bueno, de fet, el propietari ets tu, el que passa que li dones... hi ha tot un paràgraf que un dia te'l llegiré, si el trobo, que és realment molt... com t'ho diria, espanta molt, no? Perquè li atorgues absolutament tots els drets a Facebook perquè faci el que vulgui amb aquell material. I a més de per vida, fins i tot quan estiguis mort. Vull dir que...
Estaria bé això, repassar un dia a fons el que diu...
Mira, m'ho apuntaré perquè la setmana que ve et llegiré el paràgraf que tothom accepta en les condicions d'ús de Facebook i que, bueno, ens passa tots una mica per alt.
Ok, Google, saluda Josep Lluís.
Hombre.
Aviam...
Que mal educat.
Hola.
Ah, hola.
Has dit hola. Ok, Google, ¿cuáles son tus condiciones?
Ui, espera, que jo ara t'he perdut. Un moment, sisplau, tinc un SBC.
Me gustan las preguntas. Aviam.
Ai. Que se m'han desendut els auriculars.
Home, ara? Ens sents o no?
Sí.
Ok, Google, ¿cuáles son tus condiciones de privacidad?
Puedes leer la política de privacidad de Google en google.com/policies/privacy.
Sí, però no
la pàgina és google.com.
Vale, però no t'ho dirà ella, T'has d'anar a llegir-ho.
Però a veure, com li preguntes per privacitat a Google? Sí,
llàstima que no té mans i no ha fet la botifarra, no? Perquè, clar...
Home, per Dios.
Ben bé que la resposta seria aquesta. Hauria hagut de riure.
Clar,
priva què?
Priva què? De què m'estàs parlant aquestes hores del matí?
I va, un últim titular, que és que la Marina Americana ha desenvolupat un làser per derribar drons.
Home, jo per mi aquest és el titular del dia,
Sí?
Realment, és que m'ho imagino i és una pel·lícula de ciència-ficció, però total, O sigui, és que m'estic imaginant aquí tots els frics del món, ala, el làser dels marines que derriba drons, no?
Però com ho fan amb un làser?
Bueno, doncs mira, resulta que l'armada dels Estats Units ara fa uns dies, concretament el 16 de maig, va anunciar que havia fet... No, perdó, el 16 de maig va fer la prova. I ara fa, dos o tres dies va comunicar de manera oficial, a través d'un comunicat de premsa, que havia desenvolupat un làser, atenció, amb aquestes paraules el defineixen, d'alta energia, làser d'alta energia, que el que fa és buscar un objectiu. Clar, en això ja la tecnologia està molt avançada, no?, amb els míssils aquests que persegueixen objectius i els derriben, no? Persegueix un objectiu concret i el que fa és que té la potència necessària per fondre un element com un dron, no? Clar, encara no tenen la capacitat per fondre aparells més grans, no? Però tot arribarà. I bé, doncs, drons...
Fondre,
no el fan papilla, però el deixen totalment inutilitzat fora del servei. No sé si arriba a explotar o no, però vaja, que el neutralitza totalment. Clar, tu imagina't un làser d'una certa potència, doncs que se li fot a la font d'alimentació, per exemple, o al circuit de control, i això queda totalment fora del servei i s'acaba estavellant per si sol, si no explota. Vull dir, total, que vaig llegir el titular, vaig veure això i em va semblar, dic, mare de Déu, senyors, estan complint totes les nostres... Tots els altres malsons i totes les pel·lícules de ciència-ficció dels 80 i 90 i els que queden per venir,
La secció de la por, Escolta, mira, acabem la secció recuperant i recordant a tothom que ens està escoltant què és això de la caixa d'eines que activem avui.
Sí.
Caixa d'eines, o sigui, radiocapital.cat/caixa-d'eines, que és la web per accedir a aquest sistema, a aquest nou servei de recursos i de campanyes que oferim als comerços del Baix Empordà de forma gratuïta, Josep Lluís.
Sí, 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 sí. És aquest recurs, és aquest conjunt, no aquest recurs, és aquest conjunt de recursos que té tres potes, té la pota de la publicitat, una campanya de publicitat gratuïta, 150 falques, 200 si el negoci té la seu al municipi de Pals, la part de la comunicació, ens has d'explicar en què consisteix el teu negoci, què és el que fas, què és el que et fa diferent, i llavors en parlarem a la nostra antena del teu negoci, el donarem a conèixer per la via de la prescripció, si es pot dir d'aquesta manera. I per altra banda hi ha la formació en màrqueting digital, en recursos online, a internet, xarxes socials, perquè puguis moure tot el teu nom i tota la teva marca comercial a través d'internet. Caixa d'eines, creiem que és un recurs molt útil, doncs per això, per intentar posar en marxa de nou tot el que ha quedat aturat per la pandèmia del coronavirus, aquests dos mesos i escaig d'inactivitat o pràcticament inactivitat a tots els sectors, i és això, una mica il·lustra molt bé aquest nom, doncs vinga va, tenim aquí una sèrie de recursos per, si no hem de reparar alguna cosa, com a mínim posar-la a to per tornar a començar a l'activitat i posar-nos i sortir-nos d'això el més aviat possible.